Un quart d'onze. L'any passat s'anunciava hi haurà festival. I qui més qui menys respirava i les primeres preguntes, escolta'm, i com ho fareu, i que no sé què, que tal. I aquest any hi haurà festival, però hi haurà festival amb més canvis. I més canvis que han afectat a un àmbit que neguitejava molt els organitzadors del festival, que era poder tenir un model de gestió que s'acostés una mica als festivals internacionals en el sentit d'adaptar-se a tot el que és la casuística d'un dia a dia d'un certamen. Que si ara surt un imprevist, que si ara en surt un altre. I això és el que ha passat, entre altres coses, en les darreres setmanes, perquè la Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya s'ha reforçat per encarar nous projectes, ha fet uns nous estatuts, i en aquests nous estatuts, a més d'incorporar d'una manera més evident a Prado i a Retiro, hi ha una qüestió que resol un mal de cap gran. Mònica García, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Quan vàrem parlar amb Mònica García el primer cop, quan havia assolit ja la direcció general de la Fundació del Festival, aquell mal de cap era el mal de cap de com podem resoldre el dia a dia del festival sense que no ens vingui al cap d'any, cap d'un any o de dos o de tres, l'interventor o interventora de torn i ens digui, escolti, que això no pot ser, o què tal i què tal. Aquest era el mal de cap, eh?
Bueno, és un mal de cap necessari perquè s'ha de fer sempre una gestió transparent i quan treballes amb una part substancial del teu pressupost amb diners públics estàs obligat, o sigui, l'interventor i interventora pot venir igualment i l'auditor i auditora ve o el provoquem i són benvinguts. Però és cert que el model de gestió previ, que encara estem en fase de transició cap al nou model de fundació, s'han aprovat els estatuts, però hi ha un camí encara per recórrer, podia ser encara molt més complicat. De fet, ens trobem en un punt en què encara podia acabar sent pràcticament una administració pública per gestionar un festival, cosa que és com molt contraproduent.
Perquè tothom ens entengui, el problema reia sobretot en el fet que l'administració pública té uns processos tan garantistes que topaven gairebé en la resolució de la gestió diària d'un festival que sempre té coses en el dia a dia que s'han de resoldre.
Jo poso un exemple molt senzill pel ciutadà de peu. Imagina't l'any passat quan ens van treure totes les sessions que passaven a les 11 de nit. Tu t'has comprat una entrada per a una sessió a les 12 de nit i aquella pel·lícula no es pot fer. Si fóssim una administració, la gestió seria obre una instància, presenta-la, reclama el preu de la teva entrada i al cap de 30, 40 dies et poden respondre que gestionaran la tornada dels diners.
I això era així?
Clar, podria arribar a ser així perquè és un procés molt més complex, està lligat a uns pressupostos que ja no depenen directament de tu, sinó que estan per sobre. Per tant, no hem abandonat la gestió o la supervisió pública, per descomptat, però arribar a aquests extrems és una agilitat que no es pot permetre a un festival internacional.
Ha costat molt convèncer sobre això?
No, gens ni mica. O sigui, els patrons nats...
És que al final un també es pregunta, esclar, han passat molts anys amb aquest model de gestió que veritablement ha atenallat el festival.
Però penseu que l'any passat hi va haver un punt d'inflexió que va ser quan es va produir l'adscripció ja formal i directa al Departament de Cultura. Llavors, fins ara se sabia que hi havia un procés en el qual la Fundació havia d'estar adscrita, però no s'havia formalitzat. Es va formalitzar durant l'estiu passat. I ara hi havia un procés de metamorfosi ja cap al model definitiu. Clar, i ens trobem en situacions tan paradòxiques com aquesta, no? O kafkiana, millor dit, que tu no puguis ni pagar un taxi, per exemple, perquè no tens diners de caixa, o coses molt senzilles, però que són molt entenedores del procés complex que implica l'administració pública.
Suposo que tothom respira una mica més ara.
Sí, home, i a més perquè hi havia, de pas, dos modificacions que ens feien il·lusió, la que has citat, la de Retiro i Prado, que és també com un reconeixement per mi històric del paper d'aquestes dues entitats i em fa molta il·lusió que estiguin molt més involucrades, que ja ho estan, però com de demostració externa, per dir-ho d'alguna manera, que se sàpiga el paper cabdal que van tenir en la gènesi del festival. I després la possibilitat de que la Fundació doni un pas cap a poder, per exemple, produir, que això ho lligarem a projectes com el de Woman in Fun, cosa que li dona encara més viabilitat en segons quins aspectes de la indústria cinematogràfica, o sigui que el festival tingui més vida més enllà del que són els dies d'exhibició.
A l'entorn de de Retiro i Prado i sobre un debat que també s'ha produït en els darrers anys. Cal que el festival millori les seves infraestructures de projecció de sales?
El festival es crea de zero cada any. És cert que el Melià té un auditori magnífic que és únic en tot el territori espanyol, però la pantalla, els projectors, els altaveus, tot això ho posem nosaltres des de zero. I en el cas de Retiro i Prado, nosaltres complementem o suplementem, millor dit, tota la infraestructura que hi ha. Per tant, el festival, durant els dies de festival, té la màxima qualitat possible en projecció. Això dit, és veritat que seria ideal poder comptar amb unes infraestructures que no les haguéssim de construir en cada edició. Però clar, això ja és una aposta que s'han plantejat ciutats com Cannes en el seu dia quan es va crear el Palau de Festivals, per exemple, o fins i tot ara que els ha quedat curt i volen crear-ne un de nou o ampliar el que tenen amb un pis per sobre del que ja tenen construït per poder tenir més espais de projecció, més espais de lúdics com són terrasses i demés, perquè en realitat són línies de negoci, després són espais que ells exploten, lloguen i que reverteixen directament a les finances de la ciutat i del festival en concret.
Ho dic perquè tothom ens entengui, aquesta imatge de tanta gent al carrer, aquesta expectació, aquestes cues que genera el festival, si d'alguna manera tindrien solució amb o una nova sala o l'adaptació de les sales.
Jo crec que primer les cues, l'any passat ja vam veure que amb la preassignació de seients que són necessàries pel Covid es van produir d'una manera molt diferent a d'altres anys que la gent sí que feia molt de temps cua, llavors s'aglomerava més gent, però l'any passat va ser un punt d'inflexió.
Això tornarà, per això no?
Clar, la preassignació es manté, o sigui, tot el que és la vigència del protocol de l'any passat pràcticament sencer s'aplicarà, perquè és el més assenyat tal com està evolucionant la pandèmia i és el que aplicarem segur.
Quan no hi hagi Covid tornaran les cues?
Quan hi hagi Covid hem après i aquí hauríem de seure amb el director artístic, però hem après que la distància entre sessions és convenient. Bé, també per l'experiència d'usuari, que és una de les meves obsessions personals. L'experiència d'usuari significa que tu no tinguis la insatisfacció de no poder arribar a tanta oferta que hi ha alhora i que t'agradaria veure.
És interessant això, perquè hi ha directors de festival que defensen aquest fet que el públic tingui tanta oferta que gairebé diríem que et tornis boig de tanta oferta que tens.
I en canvi, això ja passa, fins i tot en temps de Covid ja està passant.
Però en canvi sí que hi ha altres persones o altres reflexions que diuen no, als llocs s'hi ha de poder anar amb una certa... És a dir, jo haig d'anar amb una pel·lícula amb una certa tranquil·litat, això ha d'acabar, haig de tenir uns minuts per poder anar a una altra pel·lícula, no haig d'anar amb el coet al cul durant tot el festival, perquè arriba un punt que l'experiència és tan angoixant que perd qualitat tot plegat, no?
Bueno, en el nostre cas, és veritat que el Covid ha fet una gran influència per poder reestructurar la graella, però una de les apostes d'aquest any, precisament, és crear en paral·lel tot el que es diu, li diem la King Kong Zone, que uneixen ja el que és la platja de Sant Sebastià en tota la seva oferta d'estants amb la zona de food trucks, i entremig hem creat una zona d'exposició i d'exhibició alhora, a l'aire lliure, i que va encaminar el que tu dius, O sigui, tenia aquest moment chill out
dins de la moment relax,
Exacte, que quan vagis com un boig de l'auditori al Retiro, Prados, i ja vagis atrevessant tot el poble, a la vegada tinguis aquesta opció de poder distendre o tenir opció a altres alternatives que no sigui estrictament cinematogràfica.
Aquesta és una demanda del públic? Ho ha notat la pròpia organització del festival, que la gent demanaria una mica més?
El públic està molt agraït. O sigui, aquest dissabte, sense de més lluny, hem fet la trobada amb els fans.
Sí.
I, en general, la indústria visual, que la vas veient a altres festivals i altres mercats internacionals, t'ho van dient, no? O sigui, la possibilitat de, primer, tenir ja el teu seient garantit, cosa que ja s'agraeix moltíssim, perquè hi ha molta expectació, normalment, al voltant dels passis del festival. I, després, el poder confeccionar-te un programa en el qual, doncs, si aquest any sí que hi haurà alguna exposició o pots fer una passejada pels estants, passejada pel poble. Ostres, és que a més és un dels incentius. Nosaltres quan portem convidats del nivell, el primer que presentem és el municipi. Diem, mira Sitges, on està, què és, mira les imatges que tu pots veure, mira quins paisatges, mira quina platja. I tot això és el primer que captiva gairebé.
I probablement la reserva del seient evitarà també algunes d'aquelles imatges que a vegades els afeccionats també denunciaven d'alguna manera o criticaven, que era veure mitja platea buida perquè s'havien d'alguna manera, persones que s'havien compromès, que al final no venien, etc etc.
Això és una lluita que tenim tots els festivals internacionals. Si tu...
Amb la reserva de seient,
també? Sí, t'ho pots trobar igual, perquè nosaltres tenim quotes dins de cada sessió que són reservades doncs, a la gent de la pel·lícula, a la distribuïdora, a les periodistes mateixos, no?, que tenen uns espais assignats, als acreditats d'indústria, i són, no és que siguin gratuïtes, algunes sí que ho són, perquè és per la tasca de la teva feina, òbviament, però d'altres són la teva acreditació que et dona tants passes i tu te'l reserves i després de fa mandra o t'has quedat fent la paella i no arribes.
I com es pot lluitar contra això?
Doncs mira, sistemes de penalització aleatòria, que és un dels recursos habituals, però ja et dic que és habitual a Cannes, per exemple, és una de les coses que ja ho veus quan reculls l'acreditació. Com es quedin buides, estaràs penalitzat i vas baixant, no?
en els
teus crèdits.
Els festivals han trobat sistemes de penalització?
Hi ha sistemes de penalització i jo opto més, que de fet ho posem per la, fins i tot en els dossiers d'acreditació, per la conscienciació. De dir, escolta, estàs traient l'oportunitat a una persona que realment vulgui veure aquesta sessió. Fes un ús responsable. Però és cert que es fan controls aleatoris perquè no té sentit. No
ara
té sentit
ara
això.
Faríem d'advocat del diable. Si Can ha acabat penalitzant, i és Can,
sí,
tothom acabarà penalitzant.
Bueno,
perquè si en els festivals de referència sí, no hi ha forma de conscienciar...
Sí. Bueno, no em sembla malament. Crec que hi ha un procés d'aprenentatge de fer servir bé els recursos que estan a la teva disposició. També es dona opcions de poder anul·lar, d'avisar... O sigui, els canals hi són. Després, si tu fas un mal ús, doncs t'has d'atendre unes normes d'utilització dels seients i de les sessions que hi ha, òbviament.
Parlàvem d'infraestructures... d'aquestes penalitzacions del seient reservat, de tot això que la Covid d'alguna manera ha ajudat també a l'organització, ha posat ordre a l'organització del festival. Hi ha un altre costat, que és el costat econòmic. Ple municipal rere ple municipal, quan s'ha parlat del festival sempre s'ha dit, escolta'm, que dèficit per aquí, dèficit per allà. Tanta gent al festival, tant de públic, perquè és un èxit indiscutible i inqüestionable la presència de públic, al festival li surten els números?
El festival ha begut d'un peatge històric que per això els plens que esmentes havien de resoldre i que encara estan resolent. Uh-huh. O sigui, nosaltres encara ens queda una petita part pendent del passat. Per
peatge vinculat a què, Mònica?
A moltes coses. Ja ho van comentar en el seu dia, des d'unes subvencions que van ser otorgades d'una manera que no devia i per tant es van reclamar.
És a dir, aquelles famoses subvencions que una intervenció va dir que sí i una altra intervenció va dir
que no. I estem parlant de mig milió de l'època. O sigui, i no és fàcil eixugar entre la capacitat que tingui el propi festival més l'ajuda, òbviament, de les institucions que tenim al darrere. Això no es fa en un any ni... I tot i així, o sigui, es va respondre. L'any passat, per exemple, els últims 4 dies de festival es van anul·lar 12 sessions de nit. Es van redonar diners a tots els estants perquè se'ls va prohibir tot el que era fira comercial. Clar, tu no pots pretendre dissenyar un model de festival i que canviï la meitat de la pel·lícula. Llavors es va
crear... Suposo que mal any o de l'any passat per establir alguna referència en alguna cosa, no?
No, clar, nosaltres estem com el mobile, no?
Igual que aquest any, que suposo que també és un any difícil per establir
encara
qualsevol...
Encara, per desgràcia, el Covid està fent els seus estralls. I ens costarà tots els festivals en general, anar remuntant, ja no serà com, s'ha acabat el Covid i tornem a l'any 2019 o al 2018. No, serà un procés de remuntada, que crec que els dirigents del Mobile ho van explicar molt bé. Hem fet un punt d'inflexió cap avall, positiu, perquè s'ha fet el certamen, el que sigui, i hi ha un moment de remuntar. Llavors, en el cas del festival, és cert que tenim un model que està basat en un 57% d'aportació privada. Clar, estàs parlant de que quan tu agafes i l'aforament queda reduït a X, perquè no se sap encara si serà el 70, sí, 60, 40, 80, ara, per exemple, el País Basc ha retrocedit i se'n va el 35% d'aforament als cinemes. No pots projectar de nit. O sigui, tot el teu model que està basat en un rèdit tan elevat, no tens un pressupost constituït al voltant de tenir segures les teves subvencions que, un 80%.
Sí.
Llavors, t'estàs arriscant.
La complexitat afegida, el festival ha començat ja a vendre els abonaments per l'edició d'enguany, sense saber, com no sap ningú, què passarà el 7 d'octubre i què es podrà fer el 7 d'octubre.
estem treballant en una graella amb la realitat de limitacions actuals. És que no hi ha una altra. O sigui, així com l'any passat treballàvem en 4 escenaris, ens plantejàvem el confinament com un dels escenaris possibles, avui dia no, pel nivell de vacunació i de més, però és cert que treballem amb una limitació d'un 70% i amb projeccions fins a les 12:30 de la nit, pensant en un toc de queda que potser es mantingui encara per aquelles èpoques. És que no, no hi ha més opció.
Torno a aquesta qüestió dels números per una banda, quan es va presentar els nous estatuts de la Fundació es va parlar de la necessària implicació major del sector privat, que el sector públic no sigui tan present en el que és el finançament, i per altra banda, òbviament, com ha estat el, diguem-ne, recurrent en el debat dels plens municipals, la necessària rendibilitat del certamen. Com s'afronten aquests anys que venen des del punt de vista de captar més inversió privada i des del punt de vista que els números surtin millor, tenint en compte que la presència de públic és inqüestionable perquè cada any un festival omple totes les sessions?
Exacte. Bueno, la idea és crear altres línies de negoci en paral·lel. Jo personalment, quan vaig agafar la direcció, vaig presentar un pla de viabilitat en el qual hi ha altres possibilitats de mantenir la marca del festival més enllà, potenciar formacions, potenciar altres línies de rèdit cap al festival i mantenir viu la seva activitat al llarg de l'any. Crec que la marca del festival és molt potent, és increïblement potent fora d'aquí. O sigui, no us imaginaríeu la prestància, el prestigi que implica el Festival de Cinema de Sitges en tot el món com a primer prescriptor de cinema fantàstic. Llavors s'ha de provar, el que passa que per provar s'ha de tenir musculatura econòmica. La Covid ens ha agafat pel mig, crec que ens hem d'anar remuntant. Crec que també és un bon senyal que malgrat ser un altre any Covid i anar cap a una visió conservadora, ens estem trobant que hi ha marques que s'estan acostant també a nosaltres, estan apostant, cosa que l'any passat era un bloqueig absolut també perquè parlàvem d'aforaments molt més limitats, etc. Tot i així ens mantenim en aquestes limitacions, però veuen la potència d'un festival que es va poder fer, que torna a apostar per la seva realització un any després, i és una qüestió de patrocini, per descomptat, perquè tots els festivals ens movem en aquest escenari, però amb un patrocini que, com diu també, i torno a repetir, el director del Festival de Cannes, que ens mantingui la independència. Perquè, clar, nosaltres no podem vendre el Festival de Cinema de Sitges tampoc al sector privat. O sigui, hem de mantenir una relació que sigui prou acurada en el sentit de mantenir els patrocinis i les seves contraprestacions, però sobretot que ens permeti tenir una musculatura pròpia. Per això hem d'explorar. Hem d'explorar fins a on ens porta la marca del festival i quines línies de negocis es podrien desenvolupar.
Per tots aquells que no en sabem, un festival com el de Cannes, quin pressupost té?
23 milions declarats, dels quals el 50% són públics i l'altre 50% són privats. I literalment, és el que us acabo de dir. El senyor Thierry Frémaux feia gala de dir, bueno, jo podria dir-li L'Oréal Cannes Film Festival i el podria vendre al 100%. De fet, és un festival que cotitza en borsa.
D'acord.
O sigui, feu-vos una idea de la distància i tenim un model similar de gestió. En canvi, la majoria... Bueno, la majoria no.
I segurament ningú li diria res, perquè al cap i a la fi, diguem-ne que vincular L'Oréal a un festival de cinema, doncs mira, té aquell punt, doncs vinculem l'amor, doncs sí, agafem una marca.
Però sí que li diríem, perquè pensa que el Festival de Cannes és una aposta directa al Ministeri de la Cultura francès, i a més es considera una mena de pont diplomàtic entre la indústria cinematogràfica francesa i la nord-americana. Es va crear, de fet, amb una impulsió, òbviament, del Gremi d'Hostaleria, per això va guanyar Cannes com a ciutat per fer-se seu aquest festival, però es va crear com una mena d'Eurovisió, o sigui, els diferents països proposaven les pel·lícules, no les escollia el festival, proposaven les pel·lícules que havien de competir allà, era una mena com de Jocs Olímpics.
Entesos.
Del cinema. Llavors la postura és molt diferent. Està organitzat per una associació privada, però és una associació declarada d'interès públic del Ministeri, o sigui, ja han buscat la manera també de dins del sector públic mantenir el control, però
amb la independència de criteri.
Amb aquesta independència privada. És que està tot inventat.
Una miqueta més cap aquí, Sant Sebastián. Quin pressupost
té? Sant Sebastián està en 8 milions i 200.000 i mig, depèn de l'any. I estem parlant de que és una SL del qual més del 50%, 60-70%, està donat per diners públics. Dins del territori espanyol no hi ha cap festival com el Festival de Cinema de Sitges, dins de la Lliga dels Grans.
Això és el que volia preguntar.
No hi ha cap. Tota la resta tenen entre el 60 i el 80, o 90, en el cas de la Valladolid, 90% dels pressupostos consolidats a través de subvencions públiques.
O sigui, el Festival de Valladolid té un 90% del diner públic.
Sí, pensa que l'any passat aquests festivals, amb el Covid, per exemple, Màlaga va reduir a la meitat el preu de les seves entrades perquè no ho necessiten, realment.
O sigui,
el preu d'entrada no és significatiu. Jo quan els hi explico el preu d'entrada del Festival de Cinema de Sitges o com ens organitzem a nivell de ticketing, clar, al·lucinen, perquè per ells és gairebé un complement l'entrada. O sigui, tots els diners ja et venen del sector
públic.
Ja està fet. I és interessant tenir números per descomptat i és prioritari perquè és un indicador d'impacte, però no és un rèdit econòmic com en el nostre cas, que és substancial. O sigui, si jo més del 50% m'ho jugo a taquilla, / patrocinis, / altres tipus d'explotació, doncs m'estic jugant gran part.
Suposo que el model de Valladolid no és el més extès, però, eh?
No, però no et creguis, eh? Perquè estàs en Sevilla...
Dir perquè obriríem aquell debat d'aquells que diuen, bé, és que la cultura no necessàriament ha de fer diners i no necessàriament ha de fer superàvits, sinó
pensa,
que...
Nosaltres tenim... No ens podem comparar amb tot, entre cometes, perquè va ser també un dels anàlisis que vaig exposar als patrons, perquè nosaltres estem en una ciutat que no és capital de província. Llavors, clar, estàs parlant que el festival d'aquests grans de territori espanyol...
Tots són en capitals de província.
Tots tenen capitals de província o tenen ciutats al darrere que els hi permeten, clar, la mínima aportació que estem parlant d'un municipi en aquests festivals és de 750.000 euros.
Està clar.
Clar, nosaltres estem a 375. Hi ha una diferència substancial. També hem de ser conscients que de vegades doncs, l'aposta potser ha de venir... a nivell de comunitat autònoma o a nivell de l'Estat.
Perquè, de nou, perquè ens en fem una idea, el pressupost del Festival de Cinema de Sitges és?
2.200.000, més
d'acord.
O menys, depèn.
I hem parlat del Festival de Sant Sebastià amb un pressupost de
8 milions.
I, en el fons, Sitges ara està...
Els nostres números van estar per sobre de Sant Sebastià l'any passat.
I des del punt de vista de categoria de festival estem en la mateixa...
No,
com
són
estem?
Categories diferents. Pensa que el Festival de Sant Sebastià és el que es diu popularment Festival de Classe A, que és un festival generalista.
Entesos.
N'hi ha un per país. Això també tornem al format d'Eurovisió. En canvi, nosaltres som un festival temàtic, especialitzat. I estem dins de la mateixa ISO, diguem-ne,
sí,
estem acreditats
sí.
pels mateixos organismes internacionals, etc, però com a categoria especialitzada.
I dins dels festivals de categoria especialitzada, des del punt de vista de pressupost, som el més gran?
No, perquè tens especialitzats en documental, clar, ja és un calaix de sastre.
Ja ho veig que és un calaix de sastre.
És un calaix de sastre en els quals estan els de documental, els de dones, tots els que tinguin un focus tan marcat. Diguem-ne que dins dels festivals fantàstics, que sí que existeix una altra lliga que es diu la Federació Méliès, som el més gran en pressupost, en organització, o sigui, nosaltres ens estructurem com un festival tipus, tornem-hi,
sí.
Cannes, Venècia, Sant Sebastià, i estem a una distància gairebé abismal respecte al que són altres festivals de cinema fantàstic.
D'acord, aleshores, és un parlar per parlar, perquè Sitges es pogués moure millor en la seva lliga, el pressupost del festival quin hauria de ser?
A veure, depèn del que vulguis acabar fent a nivell d'impacte de públic i a assumir. Has de fer
doncs,
un estudi...
Doncs, reformulo. A partir de les potencialitats que creu Mònica García que pot tenir el Festival de Sitges, quin pressupost seria bo?
L'ideal per poder treballar nosaltres estaríem entre 3 i 4, el 50% del que té Sant Sebastià. Per què? Perquè això et permet competir per talents...
No estem massa lluny, doncs.
Home, de 8...
Estem...
A dos.
Estem bastant lluny, sí. Sí. És a dir, el doble...
Soc de lletres, però...
Perdó, jo també ho soc, però soc pitjor. Estem, per tant, a la meitat del que seria bo tenir.
Exacte.
A la meitat del que seria
però
bo tenir.
Però increïblement, el bo és que tenim un patrimoni tan bo dins del que és la marca Sitges i l'equip que té el festival, que de veritat, i no és perquè jo porti el lideratge d'aquesta fundació... que el rèdit, o sigui, els resultats i les estadístiques estan en els 8 milions. O sigui, nosaltres movem una projecció internacional xifrada en impactes mediàtics de gairebé 55 milions d'euros amb un pressupost de 2.
És a dir, el rendiment per l'inversió és infinitament superior al d'altres festivals.
Si nosaltres féssim la ràtio...
Aleshores, la qüestió també és un parlar per parlar, eh? Amb 4 milions, què podria fer Sitges?
Podríem atraure més activitat industrial, amb el que significa de més presència de distribuïdors. Si ells confien en tu, et porten altres estrenes més poter... Bé, les estrenes les aconseguim, però sí que, per exemple, no haurien de lluitar tant per segons quins talents. I seria més fàcil doncs, poder negociar les condicions de vinguda, d'acompanyar més gent... De... Clar, hi ha certs talents d'algun nivell que et demanen doncs, la gent, el perruquer, el maquillador...
Entesos.
La no sé què, clar, ja has de renegociar. Després infraestructura a nivell d'equip, o sigui, podríem ampliar molt més perquè també estaríem abarcant molt més convidat i tot això és un cercle viciós. Jo a vegades dono classes precisament de festivals i és un cercle. Si tu atraus més presències nacionals, internacionals, això és impacte mediàtic, si és impacte mediàtic són patrocinadors, si són patrocinadors, clar. Després,
al final és el que deien les àvies, eh? Diner crida diner.
Totalment, totalment. Sí. És, si tu tens més moviment, més presència, i pensa que nosaltres la visió que tenen des de, fins i tot des de dins, o sigui, el Ministeri de Cultura em va arribar que ens pensaven que nosaltres som com el festival de rock dels festivals de cinema. Per què? Perquè tenim aquesta gent fidel, pendent a nosaltres, etc. Tu imagina la possibilitat de muntar més exposicions, més activitat en el poble, més possibilitat de crear, que dic jo, patrimoni del propi festival, com és els llibres o tot el que és l'arxiu històric, que és una cosa que anem fent a poc internament, però que es pogués apostar per crear un veritable arxiu històric.
Tot això no és una quimera, eh? És a dir, tot això seria possible.
Això ho està fent Sant Sebastián. Sant Sebastián està creant un arxiu de tot el que és la memòria del festival i ho està posant a dia amb recolzaments de Tabacalera,
sí, sí,
sí,
està clar,
biblioteca, etc. I nosaltres això encara ho tenim pendent. Ens ho vam trobar durant la celebració del 50 aniversari i és com... Jo sempre vaig tocant la porta, no? Del Museu del Fantàstic. Aquest poble ha de tenir el Museu del Fantàstic. Que no pot ser que tinguem una cosa que té 54 anys d'història, que atrau gent que ve en peregrinació. O sigui, és com la meca dels fans del gènere que venen a Sitges.
Que en tenim de coses pendents. Per aquells que diguin, home, però si encara no tenim ni el casal de festa major. Doncs
pues mira,
és cert.
Clar, clar.
És cert. Algú però, que pogués dir, doncs bé, Àlex de la Iglesia va començar aquí.
Clar,
i Tarantino
clar,
va venir
exacte.
I tot això.
I va ser en aquesta butaca i tu puguis tocar la butaca.
Sí, sí. A la manera, perdó, a la manera anglosaxona americana.
Totalment. I bueno, jo ja parlo d'una mena de centre polivalent. Ja no el
sí,
típic
sí,
museu,
sí.
O sigui, que tu tinguis la possibilitat de fer les teves residències, que puguis fer demostracions i formació de fil de tierra si per gent més jove, o sigui, atacar aspectes que tinguin aquesta vida i que també siguin un revolució turístic.
Tot això es podria fer i atrauria públic.
Home, clar, i
segur.
Crearies públic,
i crearies
que és
públic.
Un dels punts de, que estem intentant treballar aquest any fins i tot, perquè hi ha la possibilitat de poder fer servir el mercat vell i el que volem és reconvertir tota la secció de Fantastic Kids a crear una Fantastic Academy, no? D'intentar que hi hagi un públic familiar i que, bueno, tots ho sabem, el que ens passa a la infantesa, si són experiències positives, és posar la llavor d'aquell públic, d'aquell creador. No?
És a dir, que el mercat vell pugui ser una mena...
Sí, de sala familiar.
D'espai pels més menuts,
clar,
de sala
sí,
familiar.
Sí, sí. Bueno, jo li dic la Fantastic Academy, estic intentant, no dic res més perquè m'estic avançant, però estic intentant lligar fins i tot un petit programa de 2-3 dies, de dir, ei, anem
d'acord.
A posar una miqueta de llavor entre el públic més jove, a més, el bo per mi, del mercat vell, que la part de dalt, no, per enfosquir-la seria molt complicat, i vaig pensar, no, això és ideal. Públic familiar, que venen amb nens, que els fa por, la sala fosca, d'aquesta manera poden venir amb les criatures,
sí, sí.
No està del tot enfosquit.
La sala és àmplia, és bonica.
Exacte, fins i tot nens que potser tenen necessitats especials, que tenen autisme i demés, que no poden estar en sales
petites,
així, tan tancades o fosques, no? que els hi fa impressió. Si aconseguim tenir una impressió positiva i un acostament divertit
que
cap
al
cinema...
Que ja heu anat a mirar-lo, ja.
Home.
Ja ho pensava, dic, aquí, amb perdó... No heu perdut el temps.
No has perdut el temps.
És un bon lloc per fer cinema.
Home, i tant. Bueno, de fet, el volia convertir fins i tot en un museu fantàstic. Imagina't.
Sí?
El volia.
Ara bueno, anava a dir, poseu-vos a la llista que té molts pretendents
ho
al
sé,
mercat.
Ho sé.
Oh, mare de Déu, sentit.
Ho sé, ho sé. Però per somiar...
Però aquesta seria una de les opcions, és a dir, sales petites, mitjanes o grans per públics que
més
poden...
especialitzats.
Més especialitzats.
Clar, clar, i el que estàs creant són petites inversions de futur, per mi, eh?
O sigui, sí,
la idea és... I a més és una obsessió de l'Unió Europea. D'alguna manera és
afirmar el que el festival havia fet en tantes ocasions amb els espais de Movistar o amb altres espais, és a dir, espais per activitats.
Exacte,
que no podien encabir-se en d'altres llocs i que servien d'una manera, encara que fos en els dies del festival, efímera.
Exacte, d'una manera efímera, però que atens a un públic molt concret. I llavors estem en aquest procés d'intentar veure si arribem a dissenyar aquesta oferta més familiar i amb preus fins i tot de pack família, eh? Però que serveixi per tenir l'experiència dels més petits i de manera agradable, sobretot.
Esclar, estaven aquests 2 milions i els 4 milions, que diu Mònica García, que seria la bona xifra.
Seria l'ideal.
Qualsevol institució, qualsevol empresa compraria aquest discurs de dalt a baix. Esclar, si... amb totes aquestes propostes que diu Mònica García, què ha de passar perquè entre aquest sí de dir mira, em sembla molt bé a posar-hi una mica el coll per aconseguir
bueno,
aquests 2 milions que faltaria?
Crec que no ens acompanya l'època en què estem. Eh?
D'acord.
O sigui, el context Covid no permet tenir musculatura ni a nosaltres ni a les empreses. Llavors, jo crec que és important que el festival en la seva responsabilitat social faci el pas, encara que sigui de manera tímida, aproximada i de més, i que lluitem, bueno, ens trenquem les banyes per aconseguir les màximes complicitats per fer una oferta seriosa en aquest sentit. Però ho veurem, bueno, el que et deia abans, com el mobile, ho anirem veient, i perquè sempre també en aquest país passa això, dona tu el primer pas, mira a veure com funciona, i després si funciona...
Ja m'hi afegiré.
Ens hi sumem. O sigui, nosaltres, per exemple, acabem de dissenyar el projecte de Woman Infant per promoure la visibilitat i la presència femenina, i han sortit, com tu dius, nòvios per totes bandes, perquè que és una cosa que sempre ha fet el festival, promocionar i posar llum sobre la producció femenina, però ens hem posat més seriosos, li hem donat eines paral·leles com és la creació de les beques o reconvertir fins i tot els estatuts de la Fundació per poder produir i recolzar d'una manera més directa aquest talent femení. I una cosa que per mi és obsessiva, que és demostrar, o sigui, fer estudis que demostrin en quina situació estem i donar veu, de dir, escolta, el Festival de Cinema de Sitges, amb tota la seva sensibilitat, en 10 anys, menys del 6% de les pel·lícules han estat dirigides, perdona, dins de la competició oficial. En 10 anys, només hi ha hagut una dona dins de l'estat espanyol. Una. En 20 anys, i vas veient que és dramàtic. Però bueno, acabo d'estudiar també què ha passat a Locarno, què ha passat a Cannes. I clar, és que a nivell mundial, el 25% de la producció és femenina, el ara, 75 masculí.
Ara llavors... ens hi posarem això, perquè si ja costen els festivals, diguem-ne, genèrics o d'àmbit general...
Clar, aquí tenim un filtre afegit. Oh,
vaja, diguem-ne que allò que en deien abans terror i ara en diem fantàstic, no és territori femení.
Però ja no és només el terror, fins i tot les arts marcials o el cinema d'acció. Sí, sempre explico que hi ha una doble contradicció. Per un costat, la indústria no confia en la dona, ni per liderar grans projectes i menys per liderar projectes que no considera afins a la seva sensibilitat. I les dones, a la vegada, és com que no ens veiem en aquesta tesitura de dir, això em crida o per què em serveix? I la mostra més evident és ara, hem agafat les tres primeres noies que faran la beca Woman Infant, que són noies que han tingut Goyes, que han tingut Gaudís, dins del terreny del curtmetratge,
sí,
que estan fent els primers passes en llarg, que són persones que ja apunten maneres i quan els hi preguntes, que ni m'ho he plantejat, o sigui, ni m'ho he plantejat que no sigui el drama, el documental, la comèdia romàntica,
sí,
i poca cosa més. Llavors crec que ens queda molt camí per recórrer i per trencar estereotips.
Ara ens hi posarem, en tot això, arran de la fusió de categories en determinats festivals, allò de la millor interpretació femenina i masculina, ara ens hi posarem. Però una qüestió més, que l'any passat també va ser molt protagonista en el festival i que hem de suposar que va obrir una via de futur, però no sabem en quin percentatge. Bé, el festival virtual. L'any passat, òbviament, va ser una de les opcions que per molt públic del festival que no va poder venir a les sales va tenir l'oportunitat de poder veure les pel·lícules. Aquesta és una aposta de futur? I fins a quin punt aquesta aposta, i si ens posem en els més ortodoxos, pot desvirtuar una altra vegada allò que diem sempre, l'experiència cinematogràfica, o si li és bo pel festival poder oferir aquest canal de propostes virtuals?
Mira, m'agradaria dir-te que sí, és una aposta de futur, perquè sempre hi haurà un percentatge de públic que no podria venir al festival i que d'aquesta manera tens una oferta més completa i adreçada a gent dins del territori, perquè està geobloquejat, que no es pugui moure. L'any passat, per exemple, Madrid estava confinat, un gran percentatge del públic que ve a Sitges ve d'aquesta comunitat i no van poder venir i els resultats van ser increïbles per tenir aquesta xarxa de seguretat que havia de ser la plataforma. La prova que tenim ara és que tots els festivals que han passat abans que nosaltres i que feien servir el mateix model híbrid o pràcticament tot online i de més, no s'han donat resultats. No és que sigui un fracàs, però ha caigut en picat la demanda de la plataforma virtual en aquests festivals. I temem que això serà igual en aquest festival.
És a dir,
festival.
En la mesura que s'ha pogut tornar a les sales...
Exacte.
Per tant, viure l'experiència.
De festivals, eh?
D'acord.
No dic que, No. Que la indústria cinematogràfica, sí, sí, tant de bo, estigués igual que nosaltres.
Sí, sí. La Mònica García s'està referint a l'experiència de viure el festival.
L'experiència d'un festival. La gent vol tornar a viure l'experiència de festivals, trobar-se...
Tornar-se a veure, a parlar...
Tal. Exacte. Llavors, ha caigut, o sigui, i també perquè portem tant de temps, sí, confinats, sí, tant de temps teletreballant, i tants tums i tant de més, que una pel·li més dins d'una plataforma,
sí, sí, sí,
no ens canvia la vida.
Interessant.
Llavors, és curiós veure, i ens imaginem, igual que l'any passat anàvem estudiant què passava amb els festivals i anàvem fent càbales sobre el nostre, creiem que ens passarà això. I la prova
quina,
afegida...
Quina paradoxa, eh? És a dir, el públic, sí, de cinema no li fa o no li fa gens de mal al cinema a través de les plataformes, al públic en general de les, sí, sales de cinema, i al públic dels festivals necessita anar al festival.
És que és una experiència molt diferent. És que sempre ho diem, no és el mateix que et diguin aquest plat, sí, de, sí, macarrons amb formatge té aquest gust,
casa,
te'l,
sí, sí,
descrius, te'l descriuen, no, te'l descriuen i et diuen, mira, té un sabor àcid però que no sé què, tot llegit i ho veus, mires al YouTube el vídeo o te'n vas a un restaurant, et serveixen i te'l menges en directe, amb una experiència amb la teva parella, etc. No té res a veure l'experiència. I el mateix passa amb un festival, estàs amb una energia dels teus companys de sala, aquella mena de comunió, complicitat, de riures, la por que es transmet d'una altra.
El cerimonial del cine.
Ah, totalment, les cues, l'entrar, el veure el director si és que està allà i t'ho presenten, o els presentadors, estàs fent una activitat totalment fora de la teva vida ordinària i és una experiència que no té res a veure. Llavors, també el que ens trobem nosaltres aquest any, mantenim aquesta xarxa de seguretat, no tant pensant, ja t'he dit, en el confinament, sinó en el dir, que hi haurà gent que encara potser s'haurà infectat o que no estarà confinada,
sí.
No sé què. Ho mantenim per si de cas, sent prudents. Però ja ens trobem que tindrem com l'oferta reduïda a la meitat respecte a l'any passat. Per l'any passat hi havia una consciència de les distribuïdores de, ai, pobres, i si es confinen, i si no sé què, hi havia... Llavors la gent era molt generosa. Aquest any ja no és tan generosa.
D'acord. Aquest any ha tornat al bloqueig de distribuïdores.
Ja. Aquest any, clar, ens movem amb un model de pel·lícules tan novedoses, tan de primícia,
sí, sí,
que
ara que, ja han que tornat... Déu-nos en guard que s'escapi algú per aquí.
Ara ja som... cuiden el producte i tornem al que havia de ser, a una primícia, i t'ho deixo perquè estàs en un territori molt localitzat, etc. Per tant, l'oferta es mantindrà, però molt més reduïda, això segur.
Bé, la unificació dels premis. Festival de Sant Sebastià uneix les categories d'actor i actriu en un premi d'interpretació. El Festival de Berlín també ho ha fet. Hi ha molt debat a la xarxa sobre això. Hi ha un debat que posa imants del cinema de sempre fantàstic i no fantàstic. És un debat d'aquells que no acabes mai perquè parti un punt de perversió en una de les plataformes en diuen, a veure, si tens, per exemple, Liza Minnelli a Cabaret, tu tens Marlon Brando, El Padrino, a qui li dones un Òscar? I sí que és cert que hi ha moments en què la cosa es pot posar com difícil, veritablement complexa. Què planteja el festival a partir d'aquesta idea de l'unificació dels premis?
Nosaltres estem convençuts de que no és el moment. No sabem si en el futur, d'aquí a unes generacions, això serà viable. Però de moment creiem que la indústria encara està en aquest procés de reconèixer la paritat, de tenir històries liderades, protagonitzades per dones, que ara sí que hi ha com un moviment, no? Hi va haver un moviment fa en el 2017-18 amb el 50-50-20-20, que era aquella vaga, després amb el Me Too, després però va tornar a desaparèixer, torna a rebrotar aquest interès amb la presència femenina, en les minories, etc. De fet, en el festival nosaltres presentarem dues eines basades en intel·ligència artificial per analitzar els guions i demostrar-te el percentatge de discurs feminista, discurs d'integració, discurs de paritat que li estàs posant. O sigui, hem arribat a aquest extrem perquè gran part dels projectes cinematogràfics recolzen en subvencions que et puntuen si tens la teva quota de presència femenina, la teva... Llavors, quan la indústria o la societat sigui prou madura...
O sigui que ja hi ha una eina...
Dues. De fet, nosaltres presentarem una que es diu Publicum, que a més s'ha desenvolupat amb diners de la Unió Europea, perquè el que fa és una empresa de sociòlegs que van fer servir uns informàtics per analitzar el soroll a les xarxes i veure què és el que ens agrada o no ens agrada. Llavors, amb la intel·ligència artificial, el que fan és això, modular els guions, o diuen, l'ideal seria un guió sobre una noia que va comprar el pa i llavors un alienígena l'agafa i has de posar un immigrant i a la vegada una història d'amor.
Sí.
Doncs analitzen ja què estem fent ara i què hauríem de fer perquè sigui prou competitiu un projecte cinematogràfic. I l'altre, que és Scriptbook, que fa aquesta anàlisi de guió i et dona els percentatges per poder corregir o crear de manera artificial la història.
Si hi ha algun creador o creadora que ens escolti, pensarà, sí,
home,
dirà, això és una mena de dir, doncs mira, no et censuro, però abans et dic com ho has de fer.
Sí, que necessito una dosi.
Exacte.
No ho veus ja en els productes audiovisuals? Sí. No veus ja de vegades coses que dius...
Que això ha passat sempre, perquè el cinema, entre altres coses, no tenia programes informàtics, però els estudis ja sabien perfectament quin producte podien donar i què podia tenir sortida o no, no?
De fet, sí, es feien els tests de sala i demés.
Però sí que fa una mica de por, això, no?
Tant que fan por. De fet, nosaltres el de Scriptbook, que és el de l'anàlisi estricta del guió, ens ho hem plantejat com una baralla de fang. De manera que portem o un analista de guió persona, com quan feien aquelles partides d'escacs del jugador contra la màquina, doncs portarem la que representa la màquina i el jugador / guionista de veritat perquè s'enfrontin i expliquin les virtuts o no virtuts d'un sistema i un altre.
El que està clar és que és evident que les coses s'estan movent i això és bo.
Totalment. Teniu ara en plataforma una pel·lícula que es diu Morgan, que està al tràiler, el va crear i el va muntar un mecanisme d'intel·ligència artificial, no una persona. Per què? Perquè està basat precisament, la protagonista és una noia creada en intel·ligència artificial.
I què tal?
Doncs jo m'ho vaig empassar. Jo m'ho vaig creure. Ha passat el test de Turing.
Sembla mentida, eh?
Doncs comencem a tremolar.
Sí. Bé, forma part del futur, això.
Totalment. I del present.
I del present.
Que és pitjor encara.
Allò de la intel·ligència artificial, doncs, pot arribar fins aquí, està aquí, i pot més que nosaltres, perquè pot no parar les 24 hores al dia de crear en tot moment. En qualsevol cas, el festival també fa un pas endavant aquest any, fet aquest debat sobre la unificació de categories. El festival diu que cal esperar en el futur, però Anna Lilia Mirpur serà la primera de les protagonistes del festival en la cerimònia inaugural.
Sí, inaugurem amb ella. Mm-hmm.
Era, no sé si diu, un plantejament ja des de la convicció que aquest any el festival havia de fer un pas i presentar...
Bueno, és el que t'he dit abans, que les dones sempre han tingut un pes protagonista. És cert que jo vaig començar amb aquesta bandera del Woman Infant i he estat molt pesada, però ens ha acompanyat les circumstàncies de trobar presències femenines, producció... Ja increïble, ho han fet expressament, Cans m'ha afavorit i han donat la palma d'or a una dona que a més va fer la seva estrena a Sitges amb la seva anterior pel·lícula. Per tant, és com si s'haguessin ajuntat tots els astres. Les coincidències no existeixen, però mira, sembla que sí, que en aquest cas ens ha anat molt bé. Llavors, jo sí que sóc molt convençuda de que la qualitat va per damunt de tot. Les quotes em costa creure, no sé que s'ha de fer un esforç i per això hem començat amb Woman Infant per defensar però ja des de la visibilitat, o sigui, perquè hi ha hagut una feina i s'ha de reivindicar i s'ha de demostrar el que s'està fent ara.
Aquest és un bon, molt bon debat, eh? On sí. queda la creativitat? On es posa la quota?
Jo no.
Com es comet?
Mira, podem provocar, i en això coincidem amb molts festivals internacionals, que hi hagi una paritat en els jurats, que hi hagi una paritat en el comitè de selecció, però després les obres es defensen soles. Les pel·lícules es defensen soles. Que resulta que hem trobat una pel·lícula, pensem que la cerimònia d'inauguració
sí,
cruenda
sí, sí.
té un públic que especial.
Que encaixi perfectament.
Té un públic especial, hi ha molt representant institucional, hi ha molts convidats, hi ha molta gent del sector de la indústria, no necessàriament els hi ha d'agradar el fantàstic més dur, per tant busques una pel·lícula, no, que no, no és que sigui amable, però que pugui deixar un bon regust en el públic que ve. I de sobte va aparèixer la producció de Mona Lisa i vam dir, ostres,
encaixada la cerimònia inaugural.
És perfecte.
Mònica García, gràcies.
A
una vegada més. Fins la propera.
Gràcies.
I a tots vostès, demà a les 9 hi tornem. Adéu-siau.